Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Les entitats del tercer sector denuncien una involució en l'empadronament de les persones immigrants i vulnerables. Afirmen que noten la influència de l'extrema dreta en alguns ajuntaments que neguen aquest tràmit i consideren que es fa amb un rerefons racista. Els Mossos desarticulen una trama de delinqüents que agredia sexualment en grup menors, sobretot a Barcelona. Fins ara s'han detingut 16 depredadors sexuals, entre els quals el màxim responsable de la trama, i se'n busquen 14 més. També s'han identificat 11 víctimes que captaven a les xarxes socials. El conseller de Salut en funcions, Manel Balcells, admet que cal millorar la coordinació i la celeritat amb els Mossos d'Esquadra per evitar casos com el de dimecres a l'Hospital de Terrassa, on un grup de familiars d'una dona embarassada van agredir i amenaçar el personal sanitari. Els Mossos ja han identificat els agressors. L'eix de Bracons entre Vic i Olot està tallat en tots dos sentits per un esvoranc a l'asfalt en un viaducte a prop de Puigpardines, a la Vall d'en Bas. Els tècnics estan comprovant si afecta l'estructura. El trànsit es desvia per l'eix transversal. Preocupació al Partit Demòcrata als Estats Units pel paper d'un Joe Biden sense gaire veu, titubejant i superat molts cops per Donald Trump en el primer cara a cara per les presidencials. El candidat republicà i el demòcrata s'han repartit desqualificacions. Biden, malgrat tot, afirma que està satisfet d'aquest primer debat. L'Iran vota avui per elegir nou president, setmanes després de la mort d'Ebrahim Raisi en accident d'helicòpter. L'ambient d'apatia entre la ciutadania fa témer al règim que la participació sigui molt baixa. Entre els aspirants només n'hi ha un de reformista. La inflació ha baixat dues dècimes al juny i s'ha situat de mitjana a Espanya en el 3,4%. S'han abaratit els carburants i els aliments han moderat la pujada. L'Euribor, el principal indicador per actualitzar la quota de la hipoteca, ha baixat lleugerament aquest mes de juny fins al 3,65%. En els préstecs amb revisió anual, el rebut baixarà uns 30 euros al mes. La periodista i escriptora Pilar Rahola ha guanyat el Premi Prudenci Bertrana amb una novel·la medieval titulada Cornelius l'Almogàver. El jurat ha fet públic el veredicte aquest migdia. El guardó s'entregarà el 17 de setembre a Girona.
Catalunya Informació.
Titulars d'esports.
A l'Espanyol es confirma la sortida de 5 jugadors. Són Nico Melamed, que marxa a l'Almeria, Keydi Baré, Òscar Gil i Víctor Ruiz. Més Keita Valdé s'ha dit per l'Espartac de Moscou que tampoc seguirà el club blanquiblau. En futbol sala, el Barça recupera l'ala dretà Khalid Bouzid. Arriba amb la carta de llibertat de la indústria Santa Coloma. El Barça d'hoquei patins, per la seva banda, fitxa Ferran Font de l'Sporting de Portugal. I l'Uni Girona ha arribat a un acord amb Ainhoa López perquè la jugadora segueixi una temporada més a l'equip. Jaume Sorolla renova amb el Bàsquet Girona.
I el titular del temps, matí de sol amb pols sahariana, la calor remetrà una mica, però encara amb molts valors màxims de 35 a 36 graus a ponent. Dissabte amb canvi de temps, matí amb ruixats en força indrets i amb temperatures a la baixa. Passen ara 4 minuts de la una del migdia.
Catalunya Informació. Alba Barbosa.
Doncs comencem. Les entitats del tercer sector detecten una involució en l'empadronament de les persones immigrants i vulnerables. Afirmen que la influència de l'extrema dreta es nota en determinats ajuntaments on es nega aquest tràmit, sovint, segons diuen, per raons racistes. Col·legi de Periodistes, Maria Núria Revella.
És per això que les entitats han iniciat una campanya que es diu Padró per Obligació. Laia Costa, membre de la plataforma, posa aquest exemple.
I que ho tinguis un ajuntament com el de Premià de Mar, que l'any 2020 surti públicament amb roda de premsa dient que no pensen empadronar ningú, que no tingui contracte, i que no passi res absolutament, és a dir, que el que està fent aquest ajuntament, i ho diu textualment, és fer fora els indesitjables, això actualment ven.
També demanen que s'agilitin els tràmits i els ajuntaments no facin peticions de nous requisits un cop començada la tramitació. Educació. Sentim ara Marta Montoya.
Doncs les incidències és que no s'empadrona persones en situació de precarietat perquè no tenen documents que demostrin viure al lloc on viuen, no tenen documents a vegades per identificar-se, tot i que tenen un document, no? I que cal moltíssimes vegades l'acompanyament d'un professional per que els hi facin cas a l'hora d'empadronar-se. I al final és l'acompanyament d'una persona, no? Moltes vegades de pell blanca, que acrediti que aquesta persona és la que és i que necessita empadronar-se.
Les entitats del tercer sector tenen un llistat d'una quarantena d'ajuntaments on l'empadronament no funciona bé. A l'altra cara de la moneda hi ha els consistoris de Girona o el del Prat de Llobregat. Es calcula que a Barcelona i a la seva àrea metropolitana unes 40.000 persones no tenen una llar fixa.
Catalunya Informació.
L'exconseller Bernat Soler ha presentat avui davant del TSJ la petició perquè se li apliqui l'amnistia i, per tant, s'anuli la sentència que li va imposar per desobediència. El condemnava a un any d'inhabilitació especial i a una multa de 16.800 euros. Lleida, Noàlia Casellas.
Bernat Soler, d'Esquerra Republicana de Catalunya, era l'alcalde de Agramunt durant la consulta de l'1 d'octubre del 2017 i el TSJ el va condemnar perquè va considerar provat que havia participat en l'organització del referèndum. Quan es va dictar la sentència era conseller d'Acció Exterior i posteriorment va ser delegat del govern a Lleida, càrrec que va abandonar quan el Suprem va confirmar la pena. Ara demana a l'Alt Tribunal Català l'anul·lació de la condemna en base a la llei d'amnistia. Ho ha explicat a Catalunya Informació.
El Tribunal Superior de Justícia ja ens ha demanat a les diferents parts que responguin a l'aplicació de la llei d'amnistia i en el nostre cas doncs, el que hem fet és sol·licitar l'anul·lació de la sentència, l'anul·lació de tots els antecedents penals i no només això, sinó que el que demanem és que es redacti una nova sentència on quedi especificat doncs, que la sentència és absolutòria.
A les comarques de Lleida també es va condemnar per l'UOL, qui llavors era alcalde d'Alcarràs, el també republicà Miquel Serra. En el seu cas també estudien que la llei d'amnistia permeti esborrar els seus antecedents.
Els Mossos han desarticulat una trama de pederastes que cometien agressions sexuals grupals a menors, sobretot a Barcelona. Fins ara s'han detingut 16 depredadors sexuals, entre els quals el màxim responsable de la trama, i se'n busquen 14 més. També s'han identificat 11 víctimes que captaven a les xarxes socials. Comissaria de les Corts de Barcelona, Anna Alfonso.
La majoria d'agressions es van cometre en un pis de Ciutat Vella, on les víctimes, la majoria nois d'entre 12 i 17 anys, eren abusats a canvi de diners, regals o drogues, i fins i tot gravats sense saber-ho. A molts els captaven a través d'aplicacions de cites. Ho explica el caporal dels Mossos, David López, que lamenta que hi ha un mercat de prostitució de menors encobert que ningú denuncia.
Tenim perfils de menors amb aquestes xarxes socials i apps de cites que és indubtable que són menors d'edat, perquè tu veus la fotografia i es veu que són menors de 18, de 16, i no trobem una resposta en els usuaris. No ens constava a nosaltres cap denúncia de cap usuari que digui, escolti, jo navegant o en aquesta PV de cita s'ha trobat un menor.
El principal investigat de la trama se'l relaciona amb l'enregistrament de 250 vídeos d'agressions que van cometre ell i terceres persones entre l'any 2016 i el 2022 a diverses localitats de l'Estat.
La 1:08, el conseller de Salut en funcions, Manel Balcells, admet que cal millorar la coordinació i la celeritat amb els Mossos d'Esquadra per evitar casos com el de dimecres a l'Hospital de Terrassa, on un grup de familiars d'una dona embarassada van entrar a la sala de parts i van agredir i amenaçar el personal sanitari. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Balcells assegura que els protocols de seguretat als centres sanitaris són correctes, però que cal reactivar-los.
Que entren, com va passar aquí, la sala de parts és difícil de poder-ho preveure i, en tot cas, després el que hem d'actuar és per ajudar els professionals i que puguem mirar de quina manera es poden preveure aquestes situacions de conflicte i amb la combinació amb els Mossos i amb la complicitat amb els Mossos, aquests protocols que ja existeixen, activar-los si pot ser una mica abans, si es preveu que la situació pot ser conflictiva.
Afegeix que cal més formació als sanitaris perquè tinguin clars els recursos que tenen per activar la seguretat, com ara un botó del pànic, entre d'altres. Els Mossos ja han identificat el grup de persones que van agredir personal sanitari del Servei d'Urgències de l'Hospital de Terrassa. Els agressors són familiars i amics d'una noia que va anar a urgències per donar a llum. El part es va complicar i tant la mare com la criatura estan en estat crític.
Catalunya Informació.
Continua tallat l'eix de Bracons, que uneix Vic i Olot, després que s'ha detectat una deformació a l'asfalt en un dels viaductes i s'està estudiant quin n'és el motiu. Mentrestant, per precaució s'ha tancat la C-37 i la carretera local que passa per sota el pont afectat a la Vall d'en Bas. Els vehicles han de buscar vies alternatives. Sant Esteve d'en Bas, Natí i Adell.
Som ara mateix just al punt de l'Esboranc. Hi ha una desena llarga d'operaris treballant-hi, tècnics, enginyers, personal de territori, de conservació. No hi ha cap forat. Es veu, això sí, un tros d'asfalt aixecat i diverses muntanyetes de quitrà al costat. Estan treballant sobre uns 5 metres de paviment que podria ser el que s'ha bufat. Són 20 quilòmetres afectats en total que van de Torelló a la Vall d'en Bas per una carretera on diàriament hi passen 6.000 vehicles. Lluís Almat és l'alcalde de la Vall d'en Bas.
No és un forat, sinó que es veia un moviment en aquest viaducte i que per precaució volien saber ben bé per què s'havia produït això. I el que estan fent ara és intentar esbrinar què és el que passa i ens informaran. El que passa que per precaució han hagut de tallar tota la diguéssim tota la C-37, l'accés als túnels, i aquest petit tram que passa per aquí sota per precaució.
De moment, el tall és indefinit fins que solucioni el problema.
I protesta aquest matí dels taxistes a la T1 de l'aeroport de Barcelona. Denuncien que generen cues excessives de passatgers i en culpen l'empresa que el gestiona. Unitat Mòbil a l'aeroport, Josep Forns i Joan Garcia.
Els taxistes volen que s'organitzi millor el procés d'encotxar els clients, que sigui més àgil, per evitar el que ens ha explicat aquest taxista.
És una barbaritat que la gent estigui esperant i que nosaltres estem esperant. Ara mateix n'hi ha al millor 200 taxis fora de la parada que no poden entrar ni a la parada i esperant per vindre. I miri aquí quina cua, no té sentit. Només volen que posin la gent adequada per donar bon servei al turisme.
També reclamen millores a la zona d'espera. Havien anunciat una aturada de mitja hora del servei que finalment no s'ha fet. Només una marxa lenta i sorollosa amb claxons fins a la zona de recollida de passatgers. Donen una setmana de marge a Aena per veure resultats abans de convocar més mobilitzacions. El gestor aeroportuari assegura que treballa amb l'empresa que gestiona el servei per garantir-ne la qualitat.
Catalunya Informació. A tot hora. A tot arreu.
La inflació ha baixat dues dècimes al juny i s'ha situat en el 3,4% de mitjana a Espanya, segons dades provisionals de l'Institut Espanyol d'Estadística. El descens s'explica per la disminució del preu dels carburants i perquè s'ha moderat l'encariment dels aliments. Aquest nivell d'inflació, al voltant del 3%, juntament amb la millora salarial, ha afavorit l'estalvi de les famílies. Al primer trimestre han pogut destinar a fer guardiola el 6% dels ingressos nets. Són 2 punts més que fa un any. I els que tenen hipoteca i l'hagin de revisar amb l'Euribor de juny tindran un respir a la quota. S'estalviaran uns 30 euros mensuals de mitjana perquè l'Euribor ha tornat a baixar fins al 3,65% i està més baix que fa un any, quan era del 4%. Si la revisió és semestral, el rebut pràcticament quedarà igual. El descens de l'Euribor de la mà de la rebaixa del tipus d'interès oficial, encara que és més lenta del que s'esperava, aconsella les hipoteques variables en lloc de les fixes, segons l'economista Josep Soler.
Això que veiem que potser entre 2024 i 2025 tindríem aquestes 4 o 5 baixades, encara que sigui d'un quart de punt, potser encara retrasa una mica més. Però tendència clara encara a caiguda dels tipus i, per tant, jo crec que en aquests moments les hipoteques variables doncs donen millor perspectiva que les fixes.
L'Euribor va començar a pujar el 2021 i va arribar al nivell màxim l'octubre passat amb un 4,16%.
Catalunya Informació.
La periodista i escriptora Pilar Rahola ha guanyat el Premi Prudenci Bertrana de Girona amb una novel·la ambientada a l'època medieval. El guardó s'entregarà el 17 de setembre i l'endemà el llibre ja estarà a la venda. Girona, Fèlix Martín.
Pilar Rahola s'afegeix al llistat de guanyadors d'un dels premis més veterans, de més prestigi i més ben dotats econòmicament de la literatura catalana amb 30.000 euros. Aquest migdia s'ha fet públic el veredicte del jurat, un cop analitzades les 93 obres que s'hi havien presentat. Pilar Rahola ha guanyat la 57a edició del Bertrana, amb l'obra titulada Cornelius l'Almogàver, una odissea medieval d'acció que relata les aventures d'aquest cavaller a Anatòlia, la seva trobada amb Ramon Llull i Roger de Flor. A més, al Bertrana també han fet públic 3 premis més. El Palol de Poesia, que s'han dut Josep Anton Fernández, per l'obra L'estranger a casa. El Premi d'Assaig, que ha estat per l'obra titulada L'escriptori de la seu de Salvador Sabrià. I el de Literatura Juvenil, que ha guanyat Teresa Muñoz, amb la novel·la Bereshit. Tots aquests premis, i també entre d'altres, el de millor lletra de cançó en català que triaran els oients de Catalunya Ràdio i ICAT, s'entregaran en la festa dels Premis Literaris a l'Auditori de Girona el dia 17 de setembre.
Doncs hem arribat a un quart de dues del migdia. Obrim àrea de serveis, trànsit i temps. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Ja s'ha pogut reobrir la carretera T321, que estava tallada a l'altura del terme municipal de Vilanova d'Escornalbou, al Baix Camp, en totes dues direccions, pel segon accident mortal que hi ha hagut aquest matí a les carreteres catalanes. Recordem que el primer ha passat a la P7, on encara hi ha un carril tallat a l'altura de Castellví de Rosanes, al punt quilomètric 172, en direcció Barcelona-Girona, molt a prop d'on abans hi havia el peatge de Martorell. Aquí, cap a les 8 del matí, hi ha hagut una topada entre dos camions i un turisme, i el camioner, un dels camioners, ha mort en aquesta col·lisió, mentre que el conductor del cotxe ha tingut ferides de caràcter menys greu. Encara queden força retencions en aquesta zona. Hi ha uns 11 quilòmetres de lentitud i aturades entre Sant Sadurní d'Anoia i Castellví de Rosanes en sentit nord, perquè torna a haver-hi un sol carril obert a la circulació, segons informen des del Servei Català de Trànsit. Recordem que hi ha altres itineraris alternatius. Des de Vilafranca del Penedès es pot agafar l'itinerari C15, C32, als túnels del Garraf, que recordem que són de peatge, per anar en direcció nord, en direcció Barcelona-Girona, i també es pot agafar la C15, però en sentit nord, per enllaçar amb l'autovia A2, on aquí no hi ha peatge. Pel que fa a la mateixa autopista P7, també hi ha hagut un altre accident a l'altura de Camarles, al Baix Ebre, en sentit sud, amb un turisme implicat. Encara un carril tallat a la circulació, un sol carril obert, i hi ha uns 6,5 km de cua, des de l'Ampolla fins a Camarles, en sentit sud. Una altra col·lisió ha passat a l'autovia C-17, a l'altura de l'Ametlla del Vallès, també en sentit sud, en direcció Barcelona. Aquí hi ha un carril tallat i un parell de quilòmetres de cua. Recordem, d'altra banda, que es manté tallat a l'eix de Bracons l'autovia C-37 entre Torelló i la Vall d'en Bas, en totes dues direccions, a causa de les complicacions que hi ha hagut aquesta mitjanit, quan hi ha hagut un petit esvoranc a la calçada que ha afectat l'asfalt en un carril de circulació. S'estan fent desviaments senyalitzants per la C-17, C-25 i C-63, i de moment no hi ha previsió de reobertura, segons informen des de Trànsit, mentre no se sàpiga si hi ha afectada l'estructura, segons dades del Departament de Territori. De retruc també es manté tallada la GB-5273, que és una via local que passa per sota del viaducte afectat de la C-37. I pel que fa a l'àrea de Barcelona, continuen les cues tot el matí a la Ronda de Dalt, des de Vallcarca fins a Vall d'Hebron, per les obres que s'estan fent en aquest tram de cobertura de la ronda, que duraran fins al setembre. Hi ha un carril tallat per sentit, el tram més afectat és en direcció al Nus de la Trinitat. Aquí hi ha una llarga cua que va des de Pedralbes fins a Vallcarca en direcció al Nus de la Trinitat, mentre que en sentit Llobregat també hi ha retenció, però no tan llarga, des de Roquetes i fins la Vall d'Hebron en direcció al Nus del Llobregat, com us dèiem. També hi ha cua a la ronda litoral, des de la zona Fòrum fins a Barceloneta en direcció Llobregat, en sentit Trinitat a diversos trams, de Zona Franca fins a Montjuïc, també des de Vila Olímpica i fins a Diagonal Mar, també en direcció al Nus de la Trinitat, i molta intensitat des de Gran Via fins a sortida del Bon Pastor. També s'està fent cua ara a la C-32 Sud, a l'autopista del Garraf, a l'altura de Gavà, en direcció Barcelona. Aquí hi ha alguna possible incidència, i també hi ha retencions a la sortida de Barcelona pel cinturó del litoral, autovia A2, a l'altura de Cornellà i també de Sant Joan d'Espí en direcció Lleida. Més informació d'aquí a 30 minuts.
I cop d'ull ara a la previsió del temps amb en Jofre Genué.
Continuarem aquesta tarda amb la presència d'aquest cel blanquinós, terrós, presència d'aquesta pols sahariana que avui, fins demà, a la matinada, arriba al seu màxim. Per tant, enterbolint molt l'ambient i potser fent una mica de fred el termòmetre que avui, tot i ser elevat i calorós, potser no arribi a les xifres d'ahir, que diu 1 o 2 graus per sota, però bé, superant els 35 fàcilment al Pla de Lleida, Terres de l'Ebre, Franja de Ponent. De fet, a migdia ja s'arribava als 34 al Poal, al Pla d'Urgell, per exemple, i encara els termòmetres doncs poden pujar una miqueta més. Pocs canvis a la costa, amb aquest ambient doncs calorós, xafós, i amb la presència d'aquest cel enterbolit. Avui, si hi ha alguns núvols a muntanya, seran poc importants, no n'esperem pluja. Canvi de temps demà. Demà sí que passa una perturbació, viatjarà ràpid, donarà més de si al matí, sobretot al sud del país, entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, esperem un matí de ruixats i algunes tempestes, hi ha avisos d'intensitat de pluja, i al llarg de la jornada això anirà viatjant de sud a nord, poden afectar també l'interior de les comarques de Barcelona i Girona, a la costa potser més difícilment, i perdent força, per tant, tarda potser més clarianes, tot i que no acabi de fer net. La qualitat de l'aire millorarà, la polsa clariana s'allunyarà i les màximes quedaran més curtes amb un descens de les temperatures. De fet, diumenge notarem una calor molt més moderada, amb més sol i algunes nuvolades al prelitoral o sobretot al nord del país, però amb alguns ruixats en general més esquifits.
Catalunya Informació.
La 1:20, el president dels Estats Units, Joe Biden, surt al pas de la preocupació que ha generat la seva actuació dubtosa en el primer debat de cara a les eleccions del 5 de novembre. A l'entorn del Partit Demòcrata han sorgit molts interrogants sobre la capacitat física de Biden, que se l'ha vist superat, a vegades desorientat i amb veu ronca. Trump, amb la seva vehemència habitual i arguments falsos, ha sortit guanyador del debat que s'ha fet aquesta matinada a Atlanta. Més tard, en un local de menjar ràpid, Biden es mostrava tranquil.
Com creu que ho ha fet aquesta nit?
Crec que ho hem fet bé. Cap dubte sobre la seva actuació?
No, és difícil debatre amb un mentider. El New York Times ha indicat que ha mentit 26 vegades. Un gran mentider.
Durant el programa, Trump ha reiterat que fa 4 anys li van robar la victòria. Ha assegurat que la sortida de la missió a l'Afganistan va ser vergonyosa i que, si ell fos president, no hi hauria guerra ni a Ucraïna ni a Gaza. Biden, que l'ha qualificat d'immoral, ha respost que mai havia sentit tantes bajanades. Els iranians voten avui el nou president del país, una jornada en què plana la incertesa sobre els resultats. S'han obert prop de 60.000 col·legis per acollir fins a 61 milions d'electors, tot i que la participació es preveu molt baixa, un termòmetre del mal moment del règim. Seria una sorpresa que l'únic reformista dels 4 candidats que hi ha, Massoud Pezeshkian, obtingués la victòria i fos el substitut d'Ebrahim Raisi, mort en accident d'helicòpter fa 6 setmanes. Enviats especials a Teheran, Quim Olivares, amb el suport tècnic de Xavier Cussó.
61 milions d'iranians voten ara per decidir quin serà el proper president de la República Islàmica. Hi ha 4 candidats, 3 conservadors i un reformista, i està per veure si cap d'ells podrà aconseguir més del 50% dels vots per evitar una segona volta, que si es fa serà divendres que ve. Als carrers hem detectat molta apatia i es preveu una baixa participació. L'oposició es debat entre votar pel reformista o no fer-ho, ja que consideren que dipositar el vot és legitimar el règim. En canvi, hi ha gent que creu que s'ha de votar. Sentim aquesta dona.
No és just ni bo que algú que no ha estat elegit sigui president. L'ha d'elegir la gent.
Els resultats se sabran demà a mig matí.
Tornem a casa nostra, concretament anem a Lleida. Hi ha unanimitat de tots els partits de l'Ajuntament per reclamar que l'Horta, l'àrea rural que envolta la ciutat, quedi protegida davant de la construcció de línies de molt alta tensió. Han aprovat una declaració institucional al ple que faran arribar a l'Estat i a la Generalitat. Lleida, Estela Busoms.
L'Horta de Lleida té 19.000 hectàrees en què viuen unes 5.000 persones i en els últims anys s'ha vist amenaçada per diversos projectes de línies que preveuen creuar la zona per evacuar l'electricitat des de parcs solars projectats al Segrià o la Franja. A proposta del grup de govern del PSC, tots els partits s'han sumat a una declaració que rebutja aquestes infraestructures per l'impacte sobre un territori que es vol preservar i demanen que reforcin les que ja existeixen. Sentim la portaveu de Junts, Violant Cervera, la d'Esquerra, Jordina Freixanet, i la tinenta d'alcaldia, Begoña Iglesias.
És absolutament necessari protegir la nostra horta, així com també el seu conreu i els seus espais verds.
És per això que creiem que cal aprofundir en generar energies renovables, però fer-ho intentant reduir l'impacte negatiu al territori, així com fer-ho a partir del consens amb la ciutadania afectada.
Instar el govern d'Espanya a estudiar la instal·lació de parcs fotovoltaics i línies d'evacuació aprofitant infraestructures preexistents via aèria o infraestructures bàsiques com camins o carreteres.
A més, també es demana a la Generalitat que elabori un pla director que protegeixi de parcs solars i línies d'evacuació els terrenys d'alt valor agrari.
En plena polèmica per la posició de l'extrema dreta en relació als drets LGTBI, Barcelona ha anunciat que tindrà la primera ordenança municipal de l'Estat contra les discriminacions i els delictes d'odi. Avui se celebra la Diada per l'Alliberament Sexual i de Gènere i ens hem fixat en dos fenòmens que retraten com els drets d'aquest col·lectiu encara no estan garantits. Joshua Atena va créixer a Valls, però després de patir insults i agressions durant l'adolescència, va marxar a Barcelona per poder viure amb llibertat la seva sexualitat. És el que es coneix com a sexili.
Posava un peu a Barcelona, em posava els cas, anava pel carrer tranquil amb la meva música, no? Hi havia un gaudi molt gran de disfrutar de l'anonimat, de que a mi aquí ningú em coneixia, ningú es posava amb mi. What?
I un altre fenomen invisibilitzat és el de les persones grans del col·lectiu LGTBI que no troben espais per viure en llibertat la seva sexualitat, especialment a les residències i centres sociosanitaris. Paulina Blanco denuncia que en molts entorns encara no es concep l'existència de la gent gran gai, lesbiana o trans.
Hi ha moltes persones que, si el lloc on viuen en una residència no és prou inclusiu i no se senten segures, què han de fer per sobreviure? Doncs amagar-se, tornar a amagar-se.
Els esports. Fins a 2:15 amb el Ricard Isidro. Bon dia.
Bon dia. A l'Espanyol ja preparen la temporada a primera i han fet oficial la sortida de 5 jugadors. Són els 4 que acaben contracte aquest 30 de juny. Nico Melamed, que marxa a l'Almeria, Keidi Baré, Òscar Gil i Víctor Ruiz, Mesqueita Valdez, és a dir, per l'Espartak de Moscou, i que tampoc continuarà al club blanquiblau. Unes informacions que apareixen l'endemà de l'acte de renovació de l'entrenador Manolo González per una temporada més.
Catalunya Informació.
El cap de setmana esportiu que comença avui està marcat pel començament del Tour de França, els vuitens de final de l'Eurocopa de futbol i el motor. La ronda francesa comença demà a Florència, serà amb una primera etapa de 206 quilòmetres fins a Rimini, amb tres ports de segona categoria i quatre de tercera. El danès Jonas Vingegaard, el vigent vencedor, recorda la caiguda que va patir durant la Itzúlia a principis d'abril.
En el mateix moment de la caiguda ja vaig ser conscient de la gravetat. Em feia molt mal tot, no només a les costelles. Vaig notar que els pulmons estaven tocats perquè vaig tossir sang. Això és fotut. Em van portar ràpid a l'hospital. El primer que van comprovar allà va ser l'afectació pulmonar i ja em van drenar per passar la nit. De fet, vaig passar 8 dies així i a sobre tenia ossos trencats per tot el cos.
En futbol internacional, demà jugaran els primers partits de vuitens de final de l'Eurocopa amb els enfrontaments Suïssa-Itàlia i Alemanya-Dinamarca. La selecció espanyola jugarà diumenge contra la de Geòrgia. Mentrestant, es continua disputant la Copa Amèrica, també de futbol, i aquesta matinada s'han disputat l'Uruguai 5, Bolívia 0 i el Panamà 2, Estats Units 1. Els nord-americans s'hauran de jugar la classificació per a quarts precisament contra la selecció uruguaiana. I aquesta propera matinada, a la mitjanit, Colòmbia-Costa Rica i a les 3, Paraguai-Brasil. Pel que fa al motor, tenim en marxa la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi d'Àustria, la 11a prova del Mundial de Fórmula 1. Ara mateix Max Verstappen, el líder del Mundial, està liderant aquesta primera sessió al davant de l'australià de McLaren Piastri i del Ferrari de Charles Leclerc. Carlos Sainz marxaria ara mateix a la quarta posició. Pel que fa al motociclisme, el campió de MotoGP Pecco Bagnaia ha encapçalat el primer entrenament del Gran Premi dels Països Baixos al circuit d'Assen al davant de Marc Márquez. A partir de les 3, segona sessió, canviarà pilots a la repesca o a la Q2.
Els esports. Catalunya Informació.
En bàsquet, Jaume Sorolla ha renovat amb el Bàsquet Girona. És la cinquena peça confirmada de l'equip per la temporada vinent. Sorolla va arribar fa 3 anys a l'equip que va obtenir la promoció a la Lliga ACB procedent del filial del Barça. L'Unix Girona, per la seva banda, ha arribat a un acord amb Ainhoa López perquè la jugadora continuï una temporada més a Girona. D'aquesta manera, la barcelonina jugarà la seva tercera temporada amb l'equip gironí. Laia Palau és la directora esportiva de l'Uni.
Ja comença a formar part de la història en diferents etapes d'aquest club. És una jugadora que desplega un joc vistós en atac, amb capacitat de creació, amb un bon rang de tir de 3 i sobretot la seva implicació i la seva lluita dins i fora de la pista.
També a l'ACB, el Manresa comunica la desvinculació del base nord-americà Brandon Taylor i del pivot lituà Martínez Geben. I Pablo Lasso és el nou entrenador del Baskonia. El tècnic tenia contracte amb el Bayern de Múnich fins al 2026, però ha rescindit el seu lligam per fitxar pel club vitorià, on va jugar entre el 1984 i el 1995.
Catalunya Informació.
Tornant al futbol, Quique Álvarez serà el nou entrenador del Girona B la pròxima temporada. El Barça femení, Lucy Browns, deixarà el club. L'hora tard l'anglesa buscava més minuts i ha descartat la proposta de renovació del Barça a la baixa. En futbol sala, el Barça recupera l'ala dreta Khalid Bouzid, que ara té 26 anys. Arriba amb la carta de llibertat de l'Indústria Santa Coloma. Khalid va entrar al club blaugrana als 15 anys. I el Barça d'hoquei patins ha informat que Ferran Font s'incorpora a l'equip per les tres pròximes temporades. Ha estat les 8 últimes campanyes a l'Sporting de Portugal.
Dos quarts de dues del migdia.
Catalunya Informació.
Tenim novetats sobre els problemes en un viaducte que avui han obligat a tallar per precaució l'eix de Bracons. La incidència no és greu perquè no afecta l'estructura. Era una deformació que hi havia a l'asfalt de la C-37 i un cop reparat es reobrirà en les pròximes hores. Les entitats del tercer sector denuncien una involució en l'empadronament de les persones immigrants i vulnerables. Afirmen que noten la influència de l'extrema dreta en alguns ajuntaments que neguen aquest tràmit i consideren que es fa amb un rerefons racista. I també us estem destacant que han desarticulat una trama de pederastes que actuaven contra menors i els agredien sexualment en grup, sobretot a Barcelona. Hi ha 16 detinguts, entre els quals el màxim responsable de la trama, i busquen 14 persones més. Els Mossos diuen que hi ha un mercat encobert de prostitució de menors que no denuncia ningú. A partir d'ara i en aquesta segona part de l'informatiu us parlarem de l'eruga del boix. La presència d'aquesta espècie invasora no ha deixat de créixer. Afecta una tercera part dels boixos de Catalunya. I repassarem amb el Marc Ruiz alguns dels artistes que publiquen avui nous discos. I passarem també per Calella, on aquest vespre comença el festival NEC, Nits d'Estiu de Calella, amb l'actuació en solitari de Guillem Gispert, cantant dels Manel. Aquest any, a més, afegeix un segon escenari per on passaran DJs i cantants locals. Quan faltin 5 minuts per les dues en esports, Ricard Isidro, què ens explicareu?
Doncs que l'Espanyola han confirmat la sortida de 5 jugadors de cara a la temporada vinent. Són Nico Melamed, Keidi Vare, Òscar Gil i Víctor Ruiz, més Keita Valdé, cedit per l'Espartak de Moscou, que tampoc seguirà el club blanquiblau.
I el temps, matí de sol amb pols sahariana, la calor remetrà una mica, però encara amb molts valors màxims de 35 o 36 graus a ponent. Dissabte amb canvi de temps, matí amb ruixats, en força indrets i amb temperatures a la baixa. Doncs ho hem sabut ara fa poca estona. Els problemes en un viaducte, que avui han obligat a tallar per precaució l'eix de Bracons, no són greus. No hi ha afectacions en l'estructura. Un cop resolta la deformació que hi havia a l'asfalt, la C-37 es reobrirà en les pròximes hores. Anem a aquesta hora en directe cap a Sant Esteve d'en Bas. Natia Dell, bon dia.
Hola, bon dia. Així és. La consellera de Territori, Esther Capella, parla d'un problema d'asfalt, una deformitat al paviment d'un viaducte, i diu que la voluntat és que la carretera es pugui reobrir al trànsit en 24 hores. Per això, els operaris treballen a contrarrellotge des d'ahir a la nit.
Hem comprovat que no és un defecte estructural, sinó que doncs, s'ha malmès el ferm i, per tant, el que toca ara és reparar-lo de forma immediata i urgent, perquè en 24 hores doncs, pugui tornar a circular vehicles. Aquesta és la previsió que tenim ara mateix i aquesta és la voluntat que tenim com a Departament de Territori. Després analitzarem doncs, la millora de tot el ferm i les millores que s'hagin de fer, però en tot cas la notícia és que no és un tema estructural.
Els tècnics han fet un forat per fer una cata i s'ha comprovat que ferro i formigó no estan afectats. La causa de la deformitat continua sense estar clara, però ara com ara queda clar doncs, que es descarten aquests problemes estructurals.
Gràcies, Nàtia Dell, des de Sant Esteve d'en Bas. Bon dia.
Bon dia.
Catalunya Informació.
Les entitats del tercer sector detecten una involució en l'empadronament de les persones immigrants i vulnerables. Afirmen que la influència de l'extrema dreta es nota en determinats ajuntaments on es nega aquest tràmit, sovint, segons diuen, per raons racistes. Ens ho explica des del Col·legi de Periodistes la Maria Núria Rebella.
És per això que les entitats han iniciat una campanya que es diu Padró per Obligació. Laia Costa, membre de la plataforma, posa aquest exemple.
I que ho tinguis un ajuntament com el de Premià de Mar, que l'any 2020 surti públicament amb roda de premsa dient que no pensen empadronar ningú, que no tingui contracte, i que no passi res absolutament, és a dir, que el que està fent aquest ajuntament, i ho diu textualment, és fer fora els indesitjables, això actualment ven.
També demanen que s'agilitin els tràmits i els ajuntaments no facin peticions de nous requisits un cop començada la tramitació. Sentim ara Marta Montoya.
Doncs les incidències és que no s'empadrona persones en situació de precarietat perquè no tenen documents que demostrin viure al lloc on viuen, no tenen documents a vegades per identificar-se, tot i que tenen un document, no? I que cal moltíssimes vegades l'acompanyament d'un professional per que els hi facin cas a l'hora d'empadronar-se. I al final és l'acompanyament d'una persona, no? Moltes vegades de pell blanca, que acrediti que aquesta persona és la que és i que necessita empadronar-se.
Les entitats del tercer sector tenen un llistat d'una quarantena d'ajuntaments on l'empadronament no funciona bé. A l'altra cara de la moneda hi ha els consistoris de Girona o el del Prat de Llobregat. Es calcula que a Barcelona i a la seva àrea metropolitana unes 40.000 persones no tenen una llar fixa.
Els Mossos han desarticulat una trama de pederastes que cometien agressions sexuals grupals a menors, sobretot a Barcelona. Fins ara s'han detingut 16 depredadors sexuals, entre els quals el màxim responsable de la trama, i se'n busquen 14 més. També s'han identificat 11 víctimes que captaven a les xarxes socials. Comissaria de les Corts de Barcelona, Ana Alfonso.
La majoria d'agressions es van cometre en un pis de Ciutat Vella, on les víctimes, la majoria nois d'entre 12 i 17 anys, eren abusats a canvi de diners, regals o drogues i fins i tot gravats sense saber-ho. A molts els captaven a través d'aplicacions de cites. Ho explica el caporal dels Mossos, David López, que lamenta que hi ha un mercat de prostitució de menors encobert que ningú denuncia.
Tenim perfils de menors amb aquestes xarxes socials i apps de cites que és indubtable que són menors d'edat, perquè tu veus la fotografia i es veu que són menors de 18, de 16, i no trobem una resposta en els usuaris. No ens constava a nosaltres cap denúncia de cap usuari que digui, escolti'm, jo navegant o en aquesta app de cites he trobat un menor.
El principal investigat de la trama se'l relaciona amb l'enregistrament de 250 vídeos d'agressions que van cometre ell i terceres persones entre l'any 2016 i el 2022 a diverses localitats de l'Estat.
Catalunya Informació. A tot hora. A tot arreu.
Els comuns confien que finalment hi haurà un acord progressista amb el PSC i Esquerra Republicana per investir Salvador Illa com a president de la Generalitat. La seva cap de files al Parlament, Jessica Albiach, està convençuda que els socialistes tenen suficient marge i incentius per oferir un nou model de finançament per a Catalunya que s'ajusti a les exigències d'Esquerra. Són declaracions en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
Hem d'aconseguir que Catalunya tingui un sistema que és singular, que és propi i que, a més, s'ha de dur a terme en una negociació bilateral amb el govern de l'Estat, per començar, perquè, a més, tenim unes competències que no tenen altres territoris de l'Estat. I jo crec que el Partit Socialista té incentius suficients com per moure's en aquesta qüestió. És a dir, jo crec que Salvador Illa és conscient que ara els números donen, però que potser amb una repetició electoral no donaran.
Els comuns, al igual que Esquerra, defensen que Catalunya pugui recaptar tots els impostos i que Catalunya no retrocedeixi posicions després d'aportar diners a la Caixa Comuna de l'Estat, és a dir, que es respecti l'anomenat principi d'ordinalitat. El partit de Jessica Albiach, però, no es mulla sobre si els catalans han de sortir o no del règim comú de finançament que tenen totes les comunitats autònomes, excepte el País Basc i Navarra. Els republicans sí que defensen sortir del marc global i volen un finançament singular per a Catalunya. En pàgina econòmica, Criteria Caixa, el braç inversor de la Fundació La Caixa, ha augmentat la seva participació a Telefònica. Avui ha comunicat a la Comissió del Mercat de Valors que ha assolit el 9,9% del capital de la companyia de comunicacions i que espera arribar al 10,01% quan tingui les autoritzacions per fer-ho. L'Estat, que també ha augmentat la seva participació a Telefònica, en té un 10% més, tot plegat després que a finals de l'any passat l'operadora saudí Telecom anuncies la seva entrada telefònica amb un altre 9,9% de capital que està pendent d'autorització. I la llista dels principals morosos de l'Agència Tributària de Catalunya augmenta. En el llistat de 2023, que s'ha fet públic avui, hi apareixen 50 persones i empreses, no més que el 2022, que deuen més de 600.000 euros a la Hisenda Catalana. En total acumulen un deute de gairebé 84 milions d'euros. Al capdavant hi continua l'empresa Play Badalona, que gestionava el Bingo Augusta i que va fer fallida fa uns anys, amb més de 9 milions d'euros pendents. També hi apareixen altres empreses relacionades amb el joc i que són repetidores d'altres anys. Entre els principals deutors també hi tornen a aparèixer les companyies d'aigües Rec Madral i Riera de Cabanyes, que operen a la comarca de la Selva i que deuen més de 7 milions cadascuna. També hi figuren societats i persones físiques relacionades amb el sector immobiliari o la gestió immobiliària. De fet, i segons el comunicat del govern, la majoria de deutes tenen a veure amb els impostos de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats de patrimoni o amb la taxa sobre el joc i el cànon de l'aigua.
Catalunya Informació.
Les famílies catalanes continuen prioritzant l'escola pública, tot i que la concertada creix. El curs que ve, el 68% dels alumnes que començaran l'escola ho faran en un centre públic, mentre que la resta, pràcticament un terç, ho faran en un centre privat concertat. Les xifres són semblants a les d'altres anys, però mostren un lleuger repunt de l'escola concertada. Aquest any, i respecte del curs passat, s'han registrat 1.041 sol·licituds més de famílies que han posat en primera opció una escola concertada, mentre que hi ha 1.077 sol·licituds menys on es prioritza un centre públic. Des de la Federació d'Escola Cristiana de Catalunya se'n fa una valoració positiva i més en un context de baixada de natalitat que farà que el curs que ve hi hagi 1.800 alumnes menys que començaran l'escola. Meritxell Ruiz n'és la presidenta i són declaracions a Catalunya Informació.
Hi ha més interès pels projectes, per l'acompanyament, per l'estabilitat de la plantilla i s'ha vist en aquestes preinscripcions ja l'anterior que ens van mantenir malgrat la baixada de natalitat i en aquesta que hem pujat les famílies, sí, que de vegades s'interessen més pels resultats acadèmics perquè siguin bons, com així ho demostren també les avaluacions externes que es fan.
I pel que fa a les assignacions, 9 de cada 10 famílies han obtingut plaça al centre que havien escollit en primera opció, tant a Infantil 3 com a Primer d'ESO. 4 minuts i arribarem a 2:15. En 10 anys han tancat 10.000 botigues a Catalunya, segons dades de la Generalitat. De 104.000 establiments, ara en queden 94.000. Els motius per abaixar la persiana són diversos, segons el president de Pimec Comerç, Antoni Torres. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
Hàbits de consum, sortim de la Covid, la plataformització de l'economia en general, tot el tema aquest Ubers i Globos i tot això, fonamentalment aquestes són les causes, no? També hi ha un tema de relleu generacional, d'evolució del model comercial.
Demà tancarà la llibreria Stock Llibres al Gòtic de Barcelona després de 30 anys d'història. Segons Francesc Castell, propietari del negoci, els costos per mantenir l'establiment cada cop són més alts i les vendes han baixat perquè el barri ha canviat.
Bàsicament són les despeses generals. Evidentment, la del lloguer és la principal, però també les altres. I després, el canvi de teixit humà que passa pel nostre carrer, a diferència de l'any 89 que vam obrir nosaltres. Des de quan jo vaig arribar aquí l'any 89, quedem 4. Vol dir que tot el que més ha canviat, vol dir que la gent que ve a passejar pel carrer no troba allò que fa 10 anys es trobava.
Tot i el tancament de botigues, el que no ha baixat són els metres quadrats comercials que hi ha a Catalunya, uns 11 milions, 3 milions dels quals són d'alimentació. És un volum molt alt si es compara amb altres països europeus.
Catalunya Informació.
L'Ajuntament de Viella vol seguir la línia oberta per Barcelona i tancar tots els seus pisos turístics abans del 2029. Són uns 300 habitatges que quedarien sense llicència si s'aplica el decret que la Generalitat va aprovar el novembre passat. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
Un decret que PSC i Esquerra van acordar modificar abans de les eleccions, però que amb el redactat actual obliga els propietaris de pisos turístics a obtenir una llicència urbanística en un màxim de 5 anys per seguir operant. Juan Antonio Serrano és l'alcalde de Viella.
Ell era causa fonamental de la manca de vivenda, de l'increment de preus i tant de compra com de lloguer. Nosaltres ja avui hem previst aquest decret que s'aprova aquest mes de novembre continua ser vigent, s'ha ja d'eliminar totes les vivendes turístics actuals.
Viella va restringir ara fa 6 anys la seva normativa per concedir llicències i des d'aleshores no han passat de les 310. A més, l'abril passat, la Generalitat va proposar ampliar la llista de municipis amb topall de preu de lloguer i la capital aranesa forma part d'esta proposta en procés d'aprovació.
És que cederen antes d'aquesta normativa que érem, totes decairien. Si, a més, hem zona tensionada, acabem molt més fàcil perquè encara que pactessin els partits polítics que aquest decret sigués molt més laxe, si hem zona tensionada no ens afectaria. Per tant, estaríem molt més tranquils i molt més segurs.
Serrano demana al futur govern de la Generalitat que apliqui el decret aprovat al novembre sense modificacions a la baixa.
L'eruga del boix, una espècie invasora que es menja les fulles d'aquests arbusts, ja afecta una tercera part dels boixos de Catalunya. Afecta prop de 200.000 hectàrees, un 4% més de les que hi havia fa un parell d'anys. Elisenda Guillaumes és directora general de l'Agricultura i Ramaderia.
Aquesta plaga és molt invasora. El problema que hem vist aquests anys, amb les condicions climàtiques, doncs és que en un mateix any pot arribar a fer dues o tres generacions, no? Llavors això fa doncs, que sigui tan expansiva.
Les comarques amb més extensió malmesa continuen sent Osona, la Garrotxa, el Ripollès, el Berguedà, el Solsonès i el Moianès, on és fàcil veure els efectes que l'eruga provoca en els boixos.
El que fa és menjar-se la fulla, bàsicament. Llavors els efectes que veiem sobretot són els boixos defoliats, o la fulla molt i molt menjada, o en algun cas defoliats del tot, és a dir, que no tenen ni una fulla. En alguns casos aquesta defoliació fa que mati l'arbre, i en alguns casos doncs, ha rebrotat, i hi ha zones doncs, més afectades i altres no tant.
Hi ha dues comarques, la Terra Alta i la Segarra, on les erugues han desaparegut, probablement perquè s'han desplaçat a zones pròximes buscant nous boixos. Els experts donen per fet que la plaga arribarà a totes les zones de Catalunya on hi ha boixos i apunten a una pèrdua progressiva d'aquest arbust. Precisament avui, Acció Climàtica comença un tractament a la boixeda de Valielles, al Berguedà, on hi ha boixos excepcionals de fins a 12 metres d'altura. En aquesta boixeda, que té uns 500 anys, s'hi van detectar les primeres erugues l'any passat i ara, coincidint amb el període de màxima activitat de l'espècie, s'hi farà un tractament de control per mirar de parar-ne l'avanç. Passeu un minut de 3:45 del migdia, moment per escoltar la previsió meteorològica amb la crònica del Jofre Genoa.
Les temperatures a migdia ja arribaven als 34 graus en punts del Pla de Lleida, Pla de l'Urgell, també a prop d'aquesta xifra, en punts de la Noguera, en general, a tota la zona de Ponent, la calor torna a ser intensa avui, tot i que pot perdre un parell de graus al termòmetre per la presència de més cel enterbolit, entrenyinat, fins i tot amb algun núvol prim d'aquesta pols sahariana que avui arriba al seu màxim, entre avui demà de matinada. Per tant, mala qualitat de l'aire i cel enterbolit. Esperem que al llarg d'aquesta tarda hi hagi poques nuvolades en general, sobretot ons dominats per aquest aspecte del cel blanquinós i per aquesta calor intensa, tot i que insistim que a l'interior del país avui serà difícil que els valors més alts s'acostin als 37-38 d'ahir. La tendència, però, és a canvi. Demà ho notarem. Arriba una perturbació que passarà ràpid. Al matí és quan pot donar més de 6. Hi ha avisos d'intensitat de pluja i, per tant, esperem ruixats i alguna tempesta localment intensa, especialment a l'extrem sud del país, al voltant del Camp de Tarragona, a Terres de l'Ebre. Al llarg del matí doncs, són les zones que es podran veure més afectades pels ruixats, com dèiem, localment amb tempesta, també es poden estendre cap a les comarques de Lleida, i al llarg de la jornada, doncs, com dèiem, passarà ràpid, poden obrir-se moltes clarianes, els ruixats aniran perdent força, però poden afectar també les comarques de Girona, sobretot l'extrem nord, i la costa doncs, anirà quedant més al marge, amb unes temperatures que aniran reculant respecte a avui, sobretot les màximes, i també la qualitat de l'aire que anirà millorant. La pols sahariana s'allunyarà. Diumenge, en general, parlem d'una calor molt més moderada, amb ruixats molt més localitzats al nord del país.
Catalunya Informació. Directe a la notícia.
L'actriu nord-americana Sigourney Weaver rebrà el Lleó d'Or honorífic de la pròxima edició del Festival de Cinema de Venècia, que començarà el 28 d'agost. Després de l'anunci, el director del certamen, Alberto Barbera, ha lloat la qualitat interpretativa de l'artista, així com la seva versatilitat al llarg de la seva dilatada carrera. La protagonista de clàssics com Goril·les en la boira o la saga Alien s'ha declarat veritablement honorada de rebre el guardó i l'ha compartit amb tots els directors i col·legues amb qui ha treballat durant la seva trajectòria. A més de Sigourney Weaver, aquest any també rebrà el Lleó d'Or honorífic el cineasta australià Peter Weir, autor de films com El Show de Truman o El Club dels Poetes Morts.
Jeuen en aquesta tomba el cavaller més ardit i de totes les...
Tirant lo blanc, el clàssic de Joanot Martorell arriba al Festival Grec en una adaptació teatral assignada per Màrius Serra i amb música de Judit Nederman, que interpreta en directe. Barcelona, Marta Vives.
Joan Arquer, que ja va dirigir Canto i jo i La muntanya balla, torna a recórrer alguns dels actors i també la música de Nederman en directe per dirigir aquesta adaptació teatral que ja es pot veure al Teatre Romea. La signa Màrius Serra, que va actualitzar el clàssic literari de Joanot Martorell i que ara l'ha convertit en un muntatge teatral que concentra tota l'èpica i la intensitat amorosa amb so d'instruments de corda. L'acció se centra en un dels capítols més desconeguts i alhora més trepidants de quan Tiran i Plaer de ma vida naufraguen a les costes del nord d'Àfrica. Una història plena de perills, amors i conflictes que ressonen a través del temps fins al món d'avui dia. Tiran és un heroi, és un assassí, és un evangelista com Ramon Llull o és simplement una ficció, una novel·la? Quim Àvila es posa la pell del cavaller més mític de la literatura catalana en un muntatge protagonitzat per un repartiment jove on destaca Laura Aubert com a Plaer de ma vida i amb l'aspiració d'arribar també a un públic jove. Fora dels currículums escolars, ara la batalla dels clàssics es lliura damunt dels escenaris.
I del teatre a la música, Camila Cabello, Megan Thee Stallion o Omar Apollo són alguns dels artistes que publiquen nous discos avui. Els repassem amb en Marc Ruiz. Chanel number 5 falls on me like origami. Magic and real like Murakami. Red chip nails and wabi sabi. I'm the heartbreaker, nobody's got me. Camila Cabello publica avui CXOXO, que es podria traduir com Camila, petons i abraçades. La cantant nord-americana d'origen cubà ha volgut mantenir-se fora de la zona de confort amb aquest nou disc. S'ha allunyat dels ritmes llatins i, per fer-ho, ha treballat amb productors com el músic canari establert a Barcelona, El Guincho, però també amb els rapers Drake i Lil Nas X. I feel like Mariah Carey, got these niggas so obsessed. My pussy so famous, might get managed by Chris Jenner next. He can't move on, can't let it go. He hook nose full of that Tina Snow. And since niggas need Megan help to make money, bitch, come be. Megan Thee Stallion també treu un nou disc avui. Es titula Megan i és el tercer àlbum de la rapera de Houston. Els tres primers avançaments del disc tenen a veure amb les serps. Boa, Cobra i Hiss, que és el so que fan. I és un disc també acompanyat de polèmica, perquè a l'inici de Hiss, Megan Thee Stallion ataca altres artistes que assegura que la critiquen per tenir 24 hores de fama. Hi ha qui diu que l'objectiu d'aquesta frase és Nicki Minaj, que va respondre amb una altra cançó titulada Bigfoot. El beef està servit. I wanna hit you back on purpose. Never said that I acted perfect. I'm too far, I'm across the boat now. God Say No és el títol del nou disc d'Omar Apollo. Elogiat per SZA o Billie Eilish, Apollo s'ha inspirat en Ryuichi Sakamoto per compondre les cançons d'un disc que a vegades recorda l'electrònica dels 80 i 90, tot i que també conté balades en clau soul, atemporals i d'una gran elegància. Les estrelles com s'ho miren il·luminant en el cel i la lluna com s'ho mira i em recorda com vaig fent. Esperit també publica avui nou treball amb un títol ben honest, Cançons. Conté temes com Estrelles Mixo o La sèpia negra, en què col·labora Joan Colomo, amb aparença senzilla, però carregats de personalitat i calidesa. Mau Boada presentarà el seu nou treball avui mateix al Festival Mirall Sonor de Tarragona i dimecres de la setmana vinent serà la Liugàbal de Barcelona. Guillem Gisbert, l'excantant dels Manel, obre aquest vespre el festival NEC, Nits d'Estiu de Calella, que es fa a l'emblemàtic Farra, al capdamunt d'un turó de la costa del Maresme. Aquest any, a més, hi afegeix un segon escenari per on passaran DJs i cantants locals, entre altres noms del cartell, Santiago Auserón, Manu Guix o Mònica Green. Ens ho explica des de Calella la Marta Bellés. If you want me to stay, I'll be around today to be available for you to see. 13a edició del NEC amb novetats. L'escenari principal continuarà sent el Far de Calella, un entorn fantàstic per uns concerts que apropen els artistes i el públic en un espai íntim i acollidor. Espectacles al Far, però també es mantenen els concerts de gran format al Parc del Mau amb Mishima i Quimi Portet. El regidor de Cultura de Calella, Josep Grima, destaca una de les novetats d'aquest estiu.
Un NEC 2024 amb una imatge un punt més dinàmica, però que manté una mica l'essència de del NEC, d'aquestes nits d'estiu a Calella, amb una proposta molt innovadora i, a més, estrenem un nou espai, completament diferent, on la gastronomia, la música en directe, els DJs, tot fet amb quilòmetre zero. Vull moments que et moris per ballar i d'altres per brindar.
els noms que passaran pel far, la Mònica Green, el Caribe Funk, en Pep Plaza o els tributs a Queen i el último de la fila. Tancarà el NEC Manu Guix. Les entrades van entre els 15 i els 25 euros. Tots els detalls a Instagram al compte Calella NEC i també a la pàgina calellabarcelona.com.
Els esports.
Fins a les dues. Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia. A l'Espanyol ja preparant la temporada primera i han fet oficial la sortida de 5 jugadors. Són els 4 que acaben contracte aquest 30 de juny. Nico Melamed, Keydy Vare, Òscar Gil i Víctor Ruiz, Mesqueita Valdé, cedit per l'Espartak de Moscou i que tampoc continuarà al club blanquiblau. Unes informacions que apareixen l'endemà de l'acte de renovació de l'entrenador Manolo González per una temporada més.
Catalunya Informació.
A banda d'això, el cap de setmana esportiu, que comença avui, està marcat pel començament del Tour de França, els vuitens de final de l'Eurocopa de futbol, i el motor. La ronda francesa, per exemple, començarà demà a Florència. Ho farà amb una primera etapa de 206 quilòmetres fins a Rimini, amb tres ports de segona categoria i quatre de tercera. Jonas Vingegaard, el vigent vencedor, recorda la caiguda que va patir durant la Itzúlia a principis d'abril.
En el mateix moment de la caiguda ja vaig ser conscient de la gravetat. Em feia molt mal tot, no només a les costelles. Vaig notar que els pulmons estaven tocats perquè vaig tossir sang. Això és fotut. Em van portar ràpid a l'hospital. El primer que van comprovar allà va ser l'afectació pulmonar i ja em van drenar per passar la nit. De fet, vaig passar 8 dies així i a sobre tenia ossos trencats per tot el cos.
En futbol internacional, demà es jugaran els primers partits de vuitens de final de l'Eurocopa. Són els enfrontaments Suïssa-Itàlia i Alemanya-Dinamarca. La selecció espanyola jugarà diumenge contra la de Geòrgia. Mentrestant, es continua disputant la Copa Amèrica, també de futbol, i aquesta matinada s'han disputat l'Uruguai 5, Bolívia 0 i el Panamà 2, Estats Units 1. Aquesta propera matinada, a mitjanit, Colòmbia-Costa Rica i a les 3, Paraguai-Brasil. Uns partits que podreu veure per Televisió de Catalunya. I en motor, ja ha finalitzat la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi d'Àustria, la 11a prova del Mundial de Fórmula 1, i ha finalitzat amb el millor temps per el neerlandès Max Verstappen amb Red Bull, seguit de Piastri amb McLaren i els Ferraris de Leclerc i de Carlos Sainz. Lewis Hamilton ha finalitzat a la cinquena posició. En motociclisme, el campió de MotoGP, Pecco Bagnaia, ha encapçalat el primer entrenament del Gran Premi dels Països Baixos al circuit d'Assen davant de Marc Márquez. A partir de les 3, segona sessió, la que enviarà pilots a la repesca o a la Q2.
Els esports. Catalunya Informació.
Pel que fa al bàsquet, Jaume Sorolla ha renovat amb el Bàsquet Girona. És la cinquena peça confirmada de l'equip per a la temporada vinent. Sorolla va arribar fa 3 anys a l'equip, que va obtenir la promoció a la Lliga CB procedent del filial del Barça. L'Uni Girona, per la seva banda, ha arribat a un acord amb Ainhoa López perquè la jugadora continuï una temporada més a Girona. D'aquesta manera, la barcelonina jugarà la seva tercera temporada amb l'equip gironí. Laia Palau és la directora esportiva de l'Uni.
Ja comença a formar part de la història en diferents etapes d'aquest club. És una jugadora que desplega un joc vistós en atac, amb capacitat de creació, amb un bon rang de tir de 3 i sobretot la seva implicació i la seva lluita dins i fora de la pista.
Després d'anunciar la continuació de Roberto Íñiguez, Ainhoa López es converteix en la segona renovació per a la pròxima temporada i és el 6è anunci de l'estiu. Després dels mateixos Roberto Íñiguez, Minya Touré, Clara Lundquist, Borislava Hristova, Chloe Bibi i ara Ainhoa López. El Cadí la Seu, de la seva banda, ha fitxat la base barcelonina de 23 anys, Violeta Verano, procedent de la Lliga Universitària dels Estats Units, a la Lliga CB. El Manresa ha confirmat la desvinculació del base nord-americà Brandon Taylor i del pivot lituà Martínez Geben. I Pablo Laso és el nou entrenador del Baskonia. L'entrenador tenia contracte amb el Bayern de Múnic fins al 2026, però ha rescindit el seu lligam per fitxar pel club vitorià, on va jugar entre el 1984 i el 1995.
Catalunya Informació.
Més coses. Ara en futbol sala, el Barça recupera l'ala dretà Khalid Bouzid, que ara té 26 anys. Arriba amb la carta de llibertat de la indústria Santa Coloma. Khalid va entrar al club laboral als 15 anys.
El Cali que va marxar era un jugador més ofensiu, no era tan fort en defensa, no tenia en compte la faceta defensiva, i crec que el futbol sala ha crescut en aquest aspecte. Crec que tens que ser un jugador molt més complet, i crec que ja ho soc, que he madurat en aquest sentit.
Khalid és el segon fitxatge de l'equip i firma per dues temporades amb el Barça fins al 30 de juny del 2026. El Barça d'hoquei Patins, per la seva banda, ha informat que Ferran Font s'incorpora al conjunt per les tres pròximes temporades. Ha estat les vuit últimes campanyes a l'Sporting de Portugal. I el noi Freixenet, per la seva banda, ha anunciat la incorporació de Ton Renau i Iker Jiménez, que juntament amb Blai Roca completaran la tripleta de porters del conjunt del Penedès.